Activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la llevantada que arribarà en les pròximes hores a Catalunya. Protecció Civil alerta la població de les possibles crescudes de rius. De fet, amb aquesta previsió de pluges, ja s'han començat a desembassar els pantans de Foix, Susqueda, Sau i Darnius.
Catalunya nit.
I també puc fer això amb Groenlàndia. Puc posar aranzels als països que no em donin suport amb Groenlàndia perquè ens cal Groenlàndia per seguretat nacional.
Ja l'heu sentit, Donald Trump torna a treure l'amenaça dels aranzels ara amb els països que vulguin frenar les seves aspiracions d'annexionar-se Groenlàndia. Tot plegat el dia que Dinamarca l'ha animat a unir-se al moviment de les tropes dels països de l'OTAN que s'han desplegat aquests últims dies a l'illa Àrtica. Un dia més, el president nord-americà condiciona l'actualitat internacional. La seva ombra arriba a Venezuela, a l'Iran i també a Noruega.
De fet, a Noruega hi ha molt malestar perquè la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, ha regalat a Donald Trump la medalla del Premi Nobel de la Pau que li van concedir ara fa poc més d'un mes. I anirem en directe a Noruega a les 11. Tot i aquest gest que ha fet Maria Corina Machado, el president nord-americà continua mantenint-la al marge dels seus plans per a Venezuela i aposta per Delcy Rodríguez.
Les protestes de l'Iran han fet ressorgir l'hereu del Shah i figura clau de l'oposició a l'exili. Reza Pahlavi viu als Estats Units i té el títol de príncep hereu des del 1967, quan van coronar el seu pare. Avui ha fet una crida perquè els iranians continuïn pressionant el règim dels ayatolàs.
De l'Iran arriba informació amb comptagotes aquests últims dies. Fa una setmana i un dia, concretament, que hi ha una apagada d'internet a tot el país. Per això ens preguntem d'on surten els vídeos que ens arriben aquests últims dies. N'arriben pocs, però alguns arriben. Doncs bé, una de les respostes és gràcies a l'internet per satèl·lit que proveeix l'empresa d'Elon Musk Starlink.
Avui també ens preguntarem què es fa per esborrar completament les dades d'un telèfon mòbil. N'hi ha prou amb resetejar-lo?
Es que no borré nada. Es que tiene que usted entender que en un cambio de portabilidad se perdió información. En un cambio de portabilidad yo cambié de un móvil a otro, con lo cual... Y sobre este asunto, de verdad, respétenme, he venido aquí a colaborar, ya les he dicho lo que hay.
Li traslladarem la pregunta a un pèrit informàtic forense, expert en la matèria, com Bruno Pérez Juncà. I és que avui la mà dreta de Carlos Mazón, ara el sentíem, ha tornat als jutjats per entregar la targeta SIM del seu telèfon. La jutge volia comprovar si podia accedir a les converses de WhatsApp amb Mazón, però els tècnics no ho han aconseguit.
I a partir de les 11 viatjarem als anys 80. L'assassinat de John Lennon protagonitza una de les escenes més tendres i també significatives de la vida de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés. La recupera al seu últim llibre, Los Felices 80, crònica de una generació desconcertada.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i les zones inundables per l'episodi de pluges intenses i abundants que es preveu per aquest cap de setmana a bona part de Catalunya. Per això ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat i també avisa de fortes onades principalment a l'Alt Empordà. Amb la previsió d'acumulació d'aigua, l'ACA ha anat alliberant aigua dels quatre embassaments de les conques internes, el pantà de Foix, el de Susqueda, el de Sau i el de Darnius. Per això la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha alertat la població de les possibles crescudes de rius. Són declaracions aquí a 3Cat Info.
Hem de veure com respondran els rius, com respondran les rieres, i per tant doncs, sempre demanem en aquestes situacions a la població que vagi amb molt de compte de quin és l'estat de les carreteres, que no creui mai zones que hi hagin cursos dels rius amb intensitat, amb força, que baixi aigua. Això ho hem de vigilar. Doncs si hi ha alguna senyalització, si hi ha algun avís que hagi donat doncs, l'Ajuntament, les total el segueixin.
També tenim activat en fase d'alerta el pla Neucat per nevades que poden caure al Pirineu i al Prepirineu de Lleida. Per això el Servei Català de Trànsit avisa que podrien quedar afectats trams de l'eix pirinenc, la Nacional 260, i altres carreteres com la C-16, la C-17, la C-14, la C-55 i les vies de la Cerdanya.
Doncs bé, ara fa un any era impensable que els embassaments de les conques internes tinguessin els nivells d'ara per sobre del 86%, i encara menys haver de desembassar-los perquè puguin assumir tota l'aigua que s'espera que s'hi acumuli amb les pluges d'aquest cap de setmana. El pantà de Susqueda, a la comarca de la Selva, sona així. Laia Claret, bona nit.
Hola, bona nit.
Feia temps que no es veia el pantà tan ple.
Sí, està al 94%. I aquí a Susqueda, si veu com per la comporta de la paret de la presa, hi surt un raig d'aigua molt potent, amb molta força. De fet, la imatge que veiem és la d'un pantà ple, lluny de l'època de sequera. A la presa ens hi hem trobat la Marta Vives, i també en Jordi Vidal, d'Aigua Viva del Gironès, que es coneixen força la zona i han vingut diverses vegades aquí.
Fa molts anys, que segurament era prou glòria, l'havíem vist sobre així. Però la comporta oberta com ara, jo no l'havia vist mai. Té molta pressió.
Això fa goig, eh? Tan ple, hem vist de lo que era que feia llàstima, ara, no sé. Si ho tornem a veure gaires anys més, això.
En alguns trams, el riu Ter també té un cabal important. Ho hem comprovat pujant del Pasteral fins a Susqueda.
Gràcies, doncs, a Laia Claret. Així és el so del desembassament del pantà de Susqueda, que es manté també ara al llarg de la nit amb la previsió d'aquestes pluges que han d'arribar a partir d'aquesta nit.
I precisament la crescuda del Ter provocada pel desembassament de Susqueda manté vigilants els ajuntaments de les poblacions que hi ha riu avall, tot i que de moment no hi ha incidències. De moment, per tant, per precaució, l'Ajuntament de Girona ha prohibit el pas pels camins més pròxims a la llera del riu. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
En poblacions com la Cellera de Ter, Anglès o Bescanó estan atents a l'evolució de la situació, i també a Salt, on s'ha alertat els regants dels camps de conreu del riu Ter o de la séquia Munà per les xarxes socials. A Girona han precintat els vials de passeig més baixos pròxims al riu Ter, segons ha concretat la regidora de Seguretat, Sílvia Liu.
Policia Municipal, de seguida que vam rebre el comunicat, vam tancar els accessos al riu Ter i estem fent vigilància activa al riu Unyà per veure com va fent el creixement. En tot cas, era el riu Ter el que marcava aquest comunicat que s'havia de tancar l'accés, i així ho van fer, tan bon punt van rebre el comunicat.
Entre Sant Jordi d'Esvalls i Flaçà han tallat els accessos a una passera del riu Ter. A municipis com Verges la situació és tranquil·la, igual que Torroella de Montgrí, on destaquen que hi ha les motes, els terraplens de protecció, segons explicava l'alcalde Jordi Colomí.
L'aigua que es deixa desembassar doncs és controlable, i nosaltres aquí tenim motes, per tant, no hem de patir en aquest sentit, i per tant estem tranquils i només vigilants i amatents.
El desembassament preventiu de Susqueda i el Pasteral per la previsió de pluges intenses ha fet que s'hagi doblat el cabal del Ter entre la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Because it is the grand old seat.
Donald Trump ha elevat avui el to en les seves aspiracions per annexionar-se a Groenlàndia i aquesta vegada assenyala tots aquells països que no li donin suport. El president dels Estats Units ha recorregut a una de les seves amenaces més habituals, la pujada d'aranzels, per aquells governs que, diu, li discuteixin les seves pretensions sobre l'illa àrtica. Washington, Oriol Serra.
El president nord-americà es manté ferm en la seva idea d'annexionar Groenlàndia als Estats Units. Ara amenaça amb la imposició de noves tarifes a les importacions dels països que s'hi oposin. Ho ha dit coincidint amb el viatge que han fet una delegació de polítics nord-americans a Dinamarca amb l'objectiu d'assessorar legalment el govern danès.
I també puc fer això amb Groenlàndia. Puc posar aranzels als països que no em donin suport amb Groenlàndia perquè ens cal Groenlàndia per seguretat nacional.
Recordem que tot just aquesta setmana, després de reunir-se amb el vicepresident i el secretari d'Estat nord-americans, els caps de la diplomàcia danesa i groenlandesa han deixat clar que Groenlàndia no és a la venda. Tampoc acceptaran cap atac contra la sobirania i la integritat territorial de Dinamarca o contra el dret a l'autodeterminació de Groenlàndia.
A tot això, Groenlàndia segueix de prop els moviments internacionals a favor i en contra de Trump. Dinamarca, que exerceix la sobirania sobre l'illa, ha convidat els Estats Units a les maniobres que està organitzant amb els seus aliats enmig d'aquesta polèmica. Mentrestant, un grup de parlamentaris nord-americans han viatjat fins al Parlament danès per desmarcar-se de les polítiques del president nord-americà. Enviada especial a Nuuk, Groenlàndia, Marta Viana.
El cap del comandament àrtic de Dinamarca ha assegurat que no s'han detectat vaixells xinesos ni russos a prop de Groenlàndia i ha convidat els Estats Units a participar en un exercici militar a l'illa i està ara a l'espera de resposta de Donald Trump. Qui ja dona l'esquena a les ànsies expansionistes del president dels Estats Units són alguns membres de la Cambra de Representants, tant demòcrates com republicans, després de la visita d'aquest divendres a Copenhagen. És el cas d'una senadora republicana d'Alaska que ha dit que s'ha de veure a Groenlàndia com un aliat i no com un actiu. O l'altre exemple és el senador demòcrata Peter Welk.
Aferreu-vos fort al vostre dret a l'autodeterminació. Això és realment important. I donem suport. El president no té res a fer ficant-se amb Groenlàndia o Dinamarca. Som els vostres millors amics i aliats. Teniu molt de suport al Congrés.
Mentrestant, sobre el terreny aquest dissabte al migdia a Nuuk, hi ha una manifestació en contra de totes les amenaces de Donald Trump.
M'agradaria molt anar-hi demà, però potser no podré perquè tinc un nen petit i he de cuidar-lo. Necessita dormir durant el dia, però hem d'estar units ara i aquesta és la manera de demostrar-ho. És molt important que ho ensenyem.
A la manifestació, que acabarà a les portes del Consolat dels Estats Units, s'espera que hi assisteixin centenars de persones i des de l'organització demanen i animen que en d'altres pobles i ciutats també se surti al carrer.
L'hereu de l'últim xa de l'Iran fa una crida a derrocar el règim dels ayatolars i a fer caure els seus fonaments, tot plegat després de la brutal repressió contra els manifestants al país persa que ha causat milers de morts. Gairebé tres setmanes després de l'inici d'aquestes protestes, les més grans de la història contra els líders de la República Islàmica, Reza Pahlavi ha explicat els seus plans per a un Iran democràtic. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Què ha dit el fill del xa?
Doncs mira, l'hereu de la destronada monarquia persa, que viu exiliat als Estats Units des del 1979, ha demanat més pressió internacional per fer caure les actuals autoritats de l'Iran i fins i tot, diu, atacs selectius a la Guàrdia Revolucionària.
Avui demano al món que faci sis coses. Primer, que protegeixi el poble iranià minvant les capacitats repressores del règim, incloent atacs dels líders i comandants de la Guàrdia Revolucionària i la seva infraestructura. Segon, exercint la màxima pressió econòmica contra el règim.
Dins d'aquest llistat de peticions que fa Reza Pahlavi, també demanar que Starlink, l'empresa d'Elon Musk, ofereixi internet per satèl·lit gratuït per trencar el bloqueig de les comunicacions exteriors des de l'Iran, mesures de pressió diplomàtica contra Teheran per part d'altres països, l'alliberament de tots els presos i ofereix un pla de transició democràtica en aquest país. Està convençut que el règim caurà tard o d'hora.
With or without...
Amb l'ajuda del món o sense, el règim caurà. Caurà abans i es podran salvar més vides si el món transforma les seves paraules en acció.
action.
Per tant, el príncep hereu demana pressa, diu que cal continuar donant suport als manifestants antirègim perquè assegura que hi ha part de l'exèrcit i de la policia que estan en contra dels líders actuals de l'Iran i que li han dit d'alguna manera a ell o li han fet arribar a ell des de la que està a l'exili i que diuen donarien un suport a un canvi del país.
Ignasi, avui també s'ha referit al que està passant a Iran, un dels principals actors també de l'actualitat internacional, com és Vladimir Putin. S'hi ha referit, oi?
Sí, el president rus ha trucat avui al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, al president iranià, Mahmoud Pezeshkian, per oferir mediació de Moscou entre aquests dos enemics regionals i amb l'objectiu de donar estabilitat tant al país, a l'Iran, com a tota la regió del Pròxim Orient. Rússia, recordem, és un aliat tradicional del govern iranià i va criticar les amenaces, per exemple, de Trump d'atacar, per tant, estava en contra d'un atac militar contra l'Iran.
Molt bé, moltes gràcies, Ignasi. Ara ho dèiem, aquestes protestes de l'Iran han fet ressorgir l'hereu del Shah, una figura clau de l'oposició a l'exili. Reza Pahlavi viu als Estats Units i té el títol de príncep hereu des del 67, quan van coronar el seu pare. Ha estat la cara pública de l'oposició exterior, de fet, durant els últims anys, i ha difós per canals de notícies per satèl·lit i també plataformes digitals a través de l'estranger missatges en persa que demanava la mobilització permanent de la població civil. Ara acabem de sentir-lo en aquesta intervenció pública d'avui. Saludem la nostra companya Natàlia Ramon. Natàlia, bona nit.
Bona nit.
Qui és el príncep hereu de la monarquia persa i quins plans té per a l'Iran el dia que caigui el règim dels ayatolàs?
Fa 50 anys que viu exiliat als Estats Units, ara en té 65, per tant va abandonar Teheran quan en tenia 15 i el seu pare va ser derrocat després de protestes massives que van posar punt final a la monarquia i van obrir pas a l'actual República Islàmica. Quan va morir el Shah a l'exili a Egipte, Reza Pahlavi va assumir les funcions d'hereu de la monarquia a l'exili, però ha estat de fa pocs anys cap aquí que s'ha erigit com una figura central de l'oposició, primer entre els sectors monàrquics i ara més enllà dels qui configuren l'exili nostàlgic del Shah. Al llarg dels anys ha fet reiterades crides a restaurar la monarquia, però ara ha fet una proposta concreta que exclou el retorn a la monarquia absoluta. Proposa derrocar el règim i fer un referèndum perquè els iranians decideixin lliurement el seu sistema polític pel futur, que, segons ell, ha de ser laic, respectuós amb els drets humans i basat en la separació entre religió i política. Tot això amb eleccions lliures.
I tot això, la població civil el reconeix allà, a l'Iran?
Per molts s'ha convertit en una mena de símbol de l'oposició, ja que representa l'Iran d'abans dels ayatolàs. Ara bé, probablement, i aquí sí que recorda el règim instaurat pel seu pare, el Shah, entre el 1941 i el 1979, que va liderar una monarquia corrupta que protegia l'elit dirigent del país i que actuava com un règim dictatorial, prohibint forces polítiques opositores i reprimint amb duresa la dissidència, amb milers de presos polítics engarjolats a les presons iranianes. El Shah dirigia el país amb una aliança estratègica amb els Estats Units, que va acabar provocant el rebuig frontal de la població. L'ostentació de la cort reial, l'autoritarisme del Shah, la falta de llibertats i una economia cada vegada més dèbil és el que va propiciar finalment la revolució islàmica.
I ara té partidaris dins del país?
És veritat que la població més jove que ara es manifesta no va conèixer ni de lluny aquella monarquia corrupta i dèspota que va caure el 1979, any en què molts dels manifestants d'avui potser ni tan sols havien nascut. De moment, sembla que una part dels manifestants han aparcat el debat de futur i usen la figura de Reza Pahlavi com un símbol de l'oposició a la República Islàmica. Com a mínim, fins a aconseguir el seu objectiu, fer caure el règim. Després, si aquest moment arriba, serà quan caldrà veure si Reza Pahlavi té algun paper polític o si la població civil, com es pot llegir en alguna pancarta dels manifestants a Teheran, vol viure sense ayatolàs i sense reis.
Gràcies, Natàlia.
Sobre l'Iran intentem fer la nostra feina tan bé com podem, però com sabeu és molt complicat perquè fa més d'una setmana que hi ha una apagada d'internet al país. Des d'aleshores els vídeos o la informació ens surten amb comptagotes i avui ens volem preguntar precisament aquests que surten amb comptagotes, com ho aconsegueixen si no hi ha internet? Perquè sembla una operació realment complicada. Doncs una de les respostes que ja podem avançar és que és gràcies a l'internet per satèl·lit que proveeix l'empresa d'Elon Musk, Starlink. En parlem amb el cap de verificació de 3CAT Info, amb el Carlos Baraiber. Bona nit, Carlos.
Què tal? Bona nit.
D'entrada, tu portes ja dies mirant-ho, perquè un dels problemes que ens trobem és que, clar, quan ens diuen avui en dia que un vídeo ha sortit de l'Iran, el primer és que necessitem saber si això és així o no, i s'han de verificar. I, segons sembla, Starlink està tornant a ser un actor clau en el conflicte, com ja havia passat, per cert, en el cas també d'Ucraïna.
Sí, sí, sembla que està sent clau. Starlink és ara mateix, segons els mitjans americans, gratis, de fet, a l'Iran, perquè així ho ha decidit Elon Musk, i aquests dies doncs, se n'està parlant, i avui ens hem preguntat doncs, com funciona això de Starlink, si és fàcil o no és fàcil, com es pot fer per tenir internet per satèl·lit. I el que hem fet doncs, és preguntar-ho als tècnics exteriors de Catalunya Ràdio i de TV3, i són els que ens acompanyen, perquè els oients ho sàpiguen, quan fem programes a fora o quan anem a fer cobertures a altres països, i el que ens han explicat doncs, és que és molt senzill de fer servir aquest Starlink. Has de tenir una antena, que la més petita és com un full d'in A4, una mica més gruixuda, això sí, plantar-la en un lloc obert, que no hi hagi sostre, que no hi hagi arbres, que no hi hagi obstacles, perquè ha de tenir línia directa amb una xarxa de 9.000 satèl·lits, és que són més de 9.000 satèl·lits que Elon Musk ha posat en òrbita els últims anys, i llavors has de tenir l'aplicació, que te la donen quan... bé, que la pots descarregar, l'aplicació, després tens una contrasenya que te la donen quan compres el kit, i després, evidentment, contractar un pla d'internet, que això és el que és gratis ara mateix a l'Iran, un pla d'internet com el que tenim a casa, que pagues mensualment, i llavors ja et pots connectar per internet, per satèl·lit, en aquest Starlink. Realment és molt, molt fàcil, nivell usuari bàsic, i de fet, aquests satèl·lits pot ser que els haguem vist alguna vegada, perquè a la nit, quan els llencen a l'espai, els llencen de 50 en 50, i en el moment en què ens llencen, el primer moment que estan en òrbita, van en fila índia, i fan com una fila de puntets de llum que moltes vegades s'ha pogut veure sobre el cel de Catalunya. I després ja es dispersen doncs, per buscar més amplitud i per buscar doncs, més connectivitat. Ai, per cert, hi ha alguns països on ja s'està podent fer servir aquest internet de Starlink, internet per satèl·lit, amb el mòbil sense l'antena. Als Estats Units, per exemple, a Xile o al Japó, ja és possible, i l'opció podria arribar aquí a Catalunya de la mà de Movistar, segurament. Però a l'Iran, de moment, sí que es necessiten les antenes.
Clar, tot això que expliques és molt interessant i molt curiós per saber com va el món. I per saber com va el món, també, és sempre important entendre una mica en quina posició, quines relacions tenen els països. I una pregunta que ens pot venir al cap i que és molt pertinent és com pot ser que hi hagi antenes de Starlink a l'Iran si és un país que, recordem-ho, viu sota el bloqueig comercial especialment dels Estats Units.
Sí, perquè no pots captar la senyal de Starlink amb una paella de parabòlica o el que ens podem imaginar, sinó que necessites aquesta antena especial. Doncs això és possible perquè el 2002, després de la repressió, si recordeu, de les marxes que protestaven per l'assassinat de Gini, pel tema de portar el vel mal posat, l'administració Biden, veient aquesta repressió i que internet també va caure a l'Iran per culpa del règim, doncs va canviar unes determinades regles per permetre que les empreses tecnològiques nord-americanes que intentessin fer entrar a la seva tecnologia a l'Iran. VPNs, xarxes socials, qualsevol manera que pogués donar més connectivitat a la població iraniana. I, entre d'altres coses, va poder entrar a l'Iran les antenes de Starlink, que van començar a entrar-hi, evidentment, de contraband. Ara mateix es calcula, segons diverses estimacions, clar, és molt difícil saber quantes han entrat, però ONGs i l'oposició a l'exili o grups d'activistes calculen que n'hi pot haver fins a desenes de milers a dintre, però és evident que no és una cosa per tothom, perquè pels preus de l'Iran, diguéssim que són cares. I ara mateix, de fet, pot ser un problema tenir aquestes antenes, ara ho dèiem, és com un DIN A4, n'hi ha de molt més grans també, però segurament les que més gent té és aquest DIN A4, però igualment és una antena molt reconeixible, que ha d'estar com a mínim obert, potser no visible, però clar, han d'estar prou amagades perquè el règim les veu, les confisca i pots tenir problemes per il·legal fer-les servir al país.
Clar, quan parlem d'Elon Musk, un home el més ric del món, molt poderós, però clar, de vegades se'ns oblida fins a quin punt arriba el seu poder, no? Perquè, com dius, des del 2022 poden entrar o poden fer servir d'aquesta manera Starlink a l'Iran, però això vol dir que una persona com ell pot decantar o canviar la situació, per exemple, en un conflicte. Ell pot decidir qui pot utilitzar internet o no en determinats punts, cosa que, per cert, ja li ha reportat també algunes crítiques.
Sí, perquè, clar, ningú se li escapa que internet avui en dia és una eina clau, bàsica, i no només per l'ús civil, sinó també per l'ús militar. I, de fet, a Ucraïna, això ho sabràs perfectament, va passar que l'exèrcit del 2023 va demanar cobertura a Starlink per fer una ofensiva contra Crimea, ocupada per Rússia, i Musk s'hi va negar, al·legant que no volia contribuir a una escalada de tensió, etcètera, etcètera. I, clar, al final acaba sent una decisió d'una sola persona, amb les influències que té, amb la gent amb la qui parli, que està influint en la geopolítica del món, no? I tot plegat, doncs, aixeca aquests dubtes que aquesta capacitat global d'influència pensi només de la voluntat d'un sol home, que, a més, no està subjecte a cap regulació ni a cap de comptes, més enllà del compte de resultats, que, per cert, a Starlink li va prou bé.
Sí, sí, això és evident. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos Baraiber, per ajudar-nos a entendre'ns. Hi ha hagut alguna interferència, tot i que no m'he utilitzat Starlink, però no sabem què pot haver passat, però s'ha entès perfectament. Moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Catalunya nit.
I a Noruega, mentrestant, malestar polític pel gest de Maria Corina Machado de regalar a Donald Trump el Premi Nobel de la Pau. Diversos partits polítics d'aquest país, on es lliura el guardó, han protestat pel gest de cedir-li la medalla al president dels Estats Units, que ambicionava guanyar-la, justament. El comitè del Nobel a Oslo s'ha reafirmat que el reconeixement va associat a la persona que el rep i això no canviarà la identitat del guanyador, Ignasi.
Sí, alguns dirigents han qualificat del gest d'absurd i sense sentit, creuen que perjudica el prestigi del Nobel, mentre que d'altres titllen Trump de beneit que s'aprofita de la feina dels altres. En un acte a Washington, la líder opositora veneçolana no n'ha parlat d'això i s'ha centrat a elogiar altre cop el president nord-americà, malgrat que Trump, recordem, ha evitat donar-li un paper a aquesta transició a Venezuela. Machado demana paciència perquè primer diu que cal eliminar l'estructura repressiva.
Aquest procés té diverses fases i ens trobem en una que és complexa, com he dit, en què el règim es veu obligat a desmantellar-se. Un cop fets aquests passos, finalment tindrem unes eleccions lliures i justes.
Segons Maria Corina Machado, la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, compleix les ordres de la Casa Blanca. La figura opositora confia poder tornar aviat al país amb l'altre líder opositor, Edmundo González Urrutia, exiliat a Madrid, que és, de fet, qui va guanyar les eleccions del 28 de juliol de l'any 24 a Venezuela i que tothom va denunciar que era un frau i que el Centre Carter va reconèixer-la ell realment com a avançador d'aquestes eleccions.
Molt bé, doncs moltes gràcies. A partir de les 11 aprofundirem una mica en aquest malestar que hi ha entre la classe política de Noruega pel fet de la medalla del Premi Nobel de la Pau i connectarem a través en conversa amb un català, escriptor, professor Josep Sala, que ja fa 20 anys que viu al país.
I un altre dels països assenyalats aquests dies per Donald Trump, Cuba, també aixeca el to. El seu president, Miguel Díaz-Canel, ha advertit que amb coaccions no negociaran ni pactaran res amb els Estats Units. En l'homenatge central als 32 cubans morts en l'operació nord-americana a Caracas, Díaz-Canel, vestit de militar, s'ha mostrat predisposat a negociar en un pla d'igualtat i respecte. Però, assenyalant l'oficina de representació nord-americana a l'Havana, ha optat per un to beligerant.
No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo. Y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos.
Doncs bé, justament d'aquí 40 segons sentirem els senyals horaris de 11:15 de la nit per parlar de lideratges polítics i del món. Avui el nostre col·laborador, el periodista de La Vanguardia, Xavier Mas de Xaixàs, es fixa en el tenista Roger Federer, que amb 44 anys avui ha retornat a les pistes i ho ha fet amb bona nota. Escolteu-lo.
Aquest matí, Roger Federer ha tornat a les pistes de tennis. Ha estat a Melbourne, on diumenge comença l'Open d'Austràlia. Feia 6 anys que Federer no agafava una raqueta. I avui ha sortit a la pista central del Rod Laver Arena per entrenar amb Casper Ruud. L'estadi estava ple de gom a gom i l'espectacle era vintage, fins i tot nostàlgic. Federer té 44 anys, però està igual que sempre. La mateixa elegància i el mateix somriure. Pantalons blau fos, samarreta blanca, una bandana en joc amb els pantalons i un Rolex a la nina esquerra. El tenista encara juga sense despentinar-se. Tot ho fa fàcil, encara que no ho sigui. Clar que l'entrenament en Casper Ruud era de baixa intensitat, però Federer li ha guanyat un tiebreak. El públic s'ho passava bé. Era com si el temps hagués anat cap enrere i la llegenda seguís viva. Veient Federer avui, entrenant a Melbourne, he recordat la final de l'Obert d'Austràlia del 2009, quan va perdre davant Nadal, havent-hi jugat millor. Així com la del 2017, quan va ser ell qui va derrotar Nadal, havent-hi jugat pitjor. O la memorable final de Wimbledon del 2008, també amb Nadal, on va perdre. Com ho va fer a la final de l'Open dels Estats Units del 2019, davant Djokovic. Va perdre en 5 sets i, de nou, havent jugat millor que el seu rival. Federer va deixar els estudis als 16 anys per dedicar-se només al tennis. De petit trencava raquetes quan es frustrava per un error. Va haver de treballar de valent per aprendre a controlar les emocions i sortir guanyador encara que perdés el partit. Al tennis, perdre punts és molt normal. Federer va guanyar el 80% dels partits que va jugar, però només el 54% dels punts. Fins i tot, el que potser és el millor jugador de la història del tennis només va guanyar la meitat dels punts que va disputar. Quan es va de retirar, Federer va recordar aquesta estadística en un discurs a una universitat nord-americana. Va dir que els millors del món no ho són pas perquè guanyen tots els punts, sinó perquè saben que perdran una i altra vegada i han après a gestionar la derrota. Accepten que han perdut un punt o un partit o fins i tot un torneig i segueixen endavant, s'adapten, es preparen millor per jugar amb més força, més determinació i més intel·ligència. Va ser així com Federer va arribar a jugar sense despentinar-se, a guanyar sense suar, pràcticament sense moure's. Federer ens ensenya que les derrotes ens enforteixen i que si sabem perdre, guanyem. Jo crec que el món el fan les persones que saben perdre i no es rendeixen. Val la pena recordar-ho ara, que els dolents, els que guanyen només per la força del seu cop, sembla que dominen el món. Ho sembla, però no és veritat. No poden guanyar perquè no saben perdre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre
és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
Catalunya
Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 4 minuts de 11:15. El govern espanyol multarà els portals immobiliaris que ofereixen pisos per sobre del preu que permet la llei. El Ministeri de Consum investiga els anuncis que no informen dels límits que marquen les zones tensionades o que directament se'ls salten. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
La majoria d'anuncis irregulars s'han detectat a Catalunya, on s'aplica la llei d'habitatge.
Sí, i la Generalitat ja ha obert alguns expedients per lloguers que superen el topall de preus. El que farà el Ministeri de Consum és posar la lupa en els anuncis dels portals immobiliaris. Amb la nova llei d'atenció a la clientela, els volen multar per pràctiques considerades deslleials i enganyoses, com ara amagar el preu màxim de lloguer permès en una zona tensionada o no dir el preu del contracte anterior. Sentim el ministre Pablo Bustinduy.
I si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia. Quien busque lucrarse sorteando la ley a costa de los consumidores lo va a pagar caro.
Les multes podrien arribar als 100.000 euros.
I què hi diuen els portals immobiliaris?
Argumenten que no són responsables del contingut dels seus anuncis, que el responsable és qui l'ha penjat i que ells només fan d'intermediari entre un propietari i un llogater. Al Catalunya Migdia, el portaveu de pisos.com, Ferran Font, ha explicat que ja vigilen que els seus anuncis complisquen la llei, però que no sempre ho poden assegurar.
I si nosaltres no l'hem trobat per algun motiu, òbviament, si tenim algun requeriment, aquell anunci, si no compleix la llei, es retirarà. Com hem fet històricament? Quan hem rebut alguna notificació, conforme hi havia anuncis que no complien la llei, doncs nosaltres els hem retirat.
Altres portals com Idealista recorden que fins ara la justícia els ha donat la raó, però és cert que amb la nova llei d'atenció a la clientela encara cap tribunal ha emès sentència.
Gràcies, Dani.
Adéu, bona nit.
La Unió Europea i el Mercosur firmaran demà a Asunción, la capital del Paraguai, el Tractat de Lliure Comerç que porten negociant des de fa 25 anys. És un acord que en les últimes setmanes ha tingut una forta protesta, com sabeu, sobretot en el sector agrícola europeu, i que s'ha tirat endavant amb el rebuig de França. El rubricarà la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ara fa unes hores ha visitat el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que és el gran absent de la cerimònia de signatura. Enviat especial a Asunción, Joan Biosca. Que bona nit.
Agnès, què tal? Bona nit.
Després d'aquesta trobada, tots dos han defensat que amb aquest acord tothom hi surt guanyant, oi? Diuen?
Sí, parlaven de multilateralisme i que serà un acord que beneficiarà a milions i milions. Ara tinc aquí les dades, podríem explicar les dades. Són interessants, uns 800 milions de persones, 450 milions de la banda de la Unió Europea, 270 milions del Mercosur, l'àrea de lliure comerç més gran del món, una quarta part del PIB mundial. En definitiva, lluances en aquest acord comercial que fa 26 anys que s'estava gestant, negociant, pactant, detalls. Penseu que és una negociació que ve abans de l'euro, de l'existència de l'euro, i que es posarà en marxa en aquestes properes hores. Aquí hi ha Assumpció, al Paraguai, en un acte en el que es preveu que hi haurà unes 800 persones, els presidents de l'Argentina, de l'Uruguai, del Paraguai, però no hi haurà el president del Brasil, Lula da Silva, que s'ha reunit en aquestes darreres hores amb Ursula von der Leyen de la banda de la Unió Europea. Ara en parlarem, els escoltarem primer i després us explico què hi ha darrere de que Lula da Silva no sigui en aquest acord, en aquesta signatura, quan ell ha sigut un dels grans defensors. Recordeu quan Meloni i Macron deien que sí, deien que no. En fi, escoltem-los a tots dos parlant des de Rio de Janeiro i us ho comento.
I ens assegurarem sempre que les comunitats locals siguin les principals beneficiades de l'acord. Així que tothom en surt guanyant. És un veritable win-win. Perquè aquesta és la manera de fer negocis de la Unió Europea.
L'acord que es firmarà demà a Asunción, al Paraguai, és bo per al Brasil, és bo per al Mercosur, és bo per a Europa i és bo, és molt bo, sobretot per al món democràtic i per al multilateralisme.
Sí, ras i curt, beneficiarà, òbviament, a les exportacions catalanes, petites i mitjanes empreses, però el que busquen des d'Europa és l'energia sud-americana, és a dir, gas, petroli, liti, terres rares, i el que permetrà als sud-americans és exportar cap a Europa especialment matèries primeres, aquestes que us deia, i també agrícoles i ganaderes, tot i que ja certa, deien des de la banda d'aquí de l'Argentina, que no és que s'inundarà de carn argentina, per exemple, als supermercats catalans. Diuen que això no passarà, que la quota és molt baixa, però que aquestes exportacions exportacions que s'estan fent ara no tindran aranzels. I per què Lula no serà la signatura? Diuen alguns analistes que és per una rebequeria, perquè no ha sigut ella el protagonista d'aquest acte. S'havia d'haver fet fa uns dies, a finals de desembre, al Brasil. Es va suspendre per les diferències entre els europeus. Es fa ara a l'Assumpción, aquí al Paraguai, i Lula ha decidit no venir en el que sembla una rebequeria, bàsicament.
Doncs així serà, finalment. Sigui quin sigui el motiu, Lula de Silva serà el gran absent. Tu hi seràs, això sí. Joan Biosca, que ens ho explicaràs des d'Assumpción. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
I mentrestant, els productors d'oli d'oliva de les Garrigues valoren positivament que el tractat del Mercosur blindi les denominacions d'origen protegides, tot i que veuen amb incertesa el nivell de vendes amb què podran arribar. El sector es troba aquest cap de setmana a les Borges Blanques, a la Fira de l'Oli, amb rècord d'expositors. Lleida, Júlia Albacar.
Amb la protecció de les denominacions d'origen, els productors podran garantir que no hi ha suplantacions, com si ha passat amb altres productes. Tot i això, veuen amb incertesa si l'obertura als mercats de l'Amèrica del Sud pot suposar un augment de les vendes. Enric Delmau és president de la DO de les Garrigues.
Estan blindades a que ningú utilitzi el nom. Després, una altra qüestió, veurem el que seran les ventes. Clar, si es treuen els arancels, possiblement sigui més fàcil vendre allà, però també veurem quina demanda hi ha.
Des del govern asseguren que és una bona oportunitat per als productors. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
Entenent com una oportunitat per acompanyar el sector agrícola del nostre país a obrir i a diversificar mercats en un moment en el que els arancels que ha posat en els Estats Units suposen una amenaça per l'economia del país.
Pel que fa a la campanya, els productors estan satisfets perquè ja sense sequera han anat millor que les d'anys anteriors.
El País Valencià, a la mà dreta de Carlos Mazón, ha tornat avui als jutjats per entregar la targeta SIM del seu telèfon mòbil. La jutge volia comprovar si podia accedir a les converses de WhatsApp amb Mazón. Els tècnics, però, ho han provat, però finalment han confirmat que els missatges estaven esborrats. València, Albà, Barbosa. La jutge insisteix a tenir accés a aquests missatges.
Sí, bona nit, i sol·licitarà ara a la policia que esbrini si queda cap possibilitat d'accedir als WhatsApps fent la petició a l'empresa propietària de l'aplicació de missatgeria. Avui, José Manuel Cuenca ha entregat a la jutge la targeta SIM i l'han introduït al terminal que feia servir el dia de la dana, però els tècnics han confirmat que els WhatsApps estaven esborrats i no els han pogut recuperar. Cuenca va declarar que va perdre les converses amb Carlos Mazón quan va canviar de mòbil perquè no havia fet una còpia de seguretat. Al sortir dels jutjats ha insistit que ell no va esborrar els missatges.
Es que no borré nada, es que tiene que usted entender que en un cambio de portabilidad se perdió información, en un cambio de portabilidad. Yo cambié de un móvil a otro, con lo cual... Y sobre este asunto, de verdad, respétenme, he venido aquí a colaborar, ya les he dicho lo que hay.
La jutge vol llegir les converses per saber la informació que Cuenca i Mazón es van intercanviar i per saber si va fer d'intermediari entre l'expresident valencià i l'exconsellera Salomé Prades. Ella va interpretar que els WhatsApps de l'assessor de Mazón, en què li deia que, de confinar ni parlar-ne, eren indicacions des de Presidència.
Gràcies, Alba. Doncs el cas és que aquest fet ens ha generat avui algunes preguntes tant del cas concret de Carlos Mazón i la seva mà dreta com per usos quotidians de la resta de la població. Podem fer algunes preguntes a Bruno Pérez Juncà, que és perit informàtic forense. Bona nit, Bruno.
Molt bona nit.
Sobre el cas en concret, tenim la informació que tenim, però amb la targeta SIM es pot accedir a converses de WhatsApp?
Aviam, es pot accedir. Si no s'han esborrat, teòricament ho hauries de recuperar si és que hi ha alguna cosa, però hi ha un detall en aquí que no heu ensenyat, que és que aquest senyor explica que va formatejar el disc, que va formatejar el telèfon, o sigui, el va reiniciar de fàbrica, m'entens? O sigui, que també me'l cuento de la portabilitat, però el que realment ha fet ha sigut l'ha esborrat tot el... Diu, jo no he esborrado nada. No, com que no he esborrado nada? Me cago en dir, si l'ha reiniciat de fàbrica, més esborrar que això no hi ha res. O sigui, sí. Però si me preguntes, aviam, sí que hi ha tècniques de recuperació, però és tot molt complicat. La informàtica forense és molt complexa, sí? Depèn de la versió del sistema operatiu, depèn si ho pots fer-ho amb immediatesa o no, depèn de com està configurada la base de dades, si s'acuela que hi ha dintre del telèfon. També et diré moltes coses. Un forense no només busca aquest artefacte, o sigui, aquest diguéssim, aquesta base de dades de WhatsApp, perquè, per exemple, moltes vegades el que fem és mirem la base de dades de notificacions, perquè tu cada vegada que reps un missatge de WhatsApp, sí, si ho tens activat, les notificacions, et surt fulanito, t'ha dit això, sí? Vale, això ja és una base de dades que ja no és la de WhatsApp. Per tant, si jo perdo la de WhatsApp, que puc venir per aquí també, no? O sigui, es poden fer moltes més coses. S'hauria, jo, segurament, la jutgessa no només demanarà WhatsApp, aviam si tenen alguna cosa que els dirà que no, perquè justament WhatsApp et diu que ell no guarda res, etcètera, 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 però haurien de mirar, aviam si existissin, doncs això, alguna còpia de seguretat en algun drive d'aquest senyor, o si aquest senyor feia servir WhatsApp web, si ho feia servir en algun altre ordinador, de poder anar a mirar-li, però anar ràpid abans que... sense voler se li formategi de fàbrica, saps què t'ho vull dir?
Sí, sí, sí. És veritat que sentint i seguint tot el relat, en aquest cas, de si s'esborrava el mòbil o no, si era una reformategi... Ens han sorgit algunes preguntes, perquè a qui no li ha passat tenir un problema amb l'ordinador o amb el mateix mòbil i dir no pot ser, ho he perdut tot, i vas amb un tècnic informàtic i en fi, se t'obre el cel, perquè jo hi ha una memòria allà guardada, no?, on encara que no ho sembli es conserva tot. Esclar, aquesta persona deia que jo no he fet mai cap còpia de seguretat. Tot i així, l'ordinador o el mòbil reté informació?
Aviam, sí, però repeteixo, és complicat. ¿Vale? Cadascun és un escenari diferent. I si no, fixa't bé, aquí tothom, la gent que ens escolta, uns tenen Android, els altres tenen iPhone, uns fan servir Windows, els altres fan servir Linux, un fa servir Windows 10, l'altre fa servir Windows 11. Clar, et trobes amb escenaris molt i molt diversos, no? El que et deia, fa servir WhatsApp web, no ho fa servir, ho fa servir WhatsApp business, no fa servir-ho. Tot és complex. Però sempre queden aquests artífecs, aquests artefactes, no? I és el que un forense... Mira, un forense sempre busca la informació, la que hi ha, la que es veu, i sobretot la que no es veu i el que no existeix. Vale? Que la no existeix és aquesta, és anar tu a recuperar aquesta informació que aparentment s'ha esborrat, però no s'ha esborrat, queda marcada per ser sobreescrita, sí? Per això, sempre que se'ls esborri alguna cosa, primer de tot, deixeu de treballar amb aquest dispositiu. Per què? Perquè es sobreescriuen les coses, doncs quan menys acció hi hagi, més possibilitats de recuperació tenim. Sobretot, mai reinicieu el dispositiu, reiniciar, no de fàbrica, no. O sigui, aturar l'aparell i tornar a començar una altra vegada, que has de posar el PIN, el PUC, el que sigui. Mm-hmm. No ho feu, sempre en vida, vale? Per què? Perquè justament amb aquests reinicis, doncs moltes vegades el que es fa és es netegin i sobreescriuen doncs, aquestes informacions temporals que a mi me farien falta. Mira, hi ha una cosa molt divertida que els forenses fem moltes vegades quan fem una sèrie d'intervencions. Quan tu trobes un ordinador engegat, hi ha moltes vegades que a mi aquella informació a mi m'interessa, sí? La que hi ha per allà dintre pol·lulant. Doncs el que faig és, no la pago, sinó, bueno, no la pago bé, per dir-ho d'una manera, sinó que el que faig és li estiro la corrent, saps? De manera que, pam, s'acau, no? I veus l'usuari que diu, no, si no es pot fer. No, tu no pots fer-ho, però jo sí. Per què? Perquè m'interessa que aquesta informació temporal, el procés de tancament, no me l'esborri. Ah. Seria com cada vegada que tu plegues, doncs tu endreces la teva taula. Doncs què faré? Vindré al teu despatx, et fotré una empenta, et treuré fora, i jo m'interessa quedar-me aquests paperets que tu me deixes aquí sobre, fins i tot el que hi ha a les escombraries, perquè tota aquesta informació temporal, si la puc reconstruir-la, a mi em pot donar moltes dades. Mm.
Us trobeu, com a pèrit informàtic forense, amb molts requeriments des dels tribunals per investigar telèfons mòbils? És a dir, passa sovint que davant una causa de cop apareixen mòbils o ordinadors sobtadament esborrats?
Sí. Sí, però a més cada vegada tenim molta més feina per un tema molt, molt senzill, que és tenim dues vides, sí? Tenim la vida analògica i la vida digital, i ens comuniquem fent servir dispositius digitals, i tal com ens comuniquem, doncs també ens insultem, amenacem, diguem 10.000 bestieses, i tot queda registre. Doncs justament és de les feines que tenim. Primer de tot, recuperar aquestes informacions si accidentalment s'han esborrat, ¿sabes? Esto que no querías, ¿sabes qué te voy a decir? Doncs aquesta és una, i l'altra és també autentificar-les, val? Perquè l'evidència digital, per la seva pròpia naturalesa, és altament volatilitzable, sí? I és altament manipulable. Doncs quan tu has de presentar a seu judicial una evidència, doncs l'has de presentar amb totes les garanties. Un WhatsApp, una conversa de WhatsApp, un correu electrònic, qualsevol cosa que t'hagin enviat. O sigui, sempre ho has de portar-ho autentificat, vale? Per donar-li validesa, perquè després no t'ho fotin a terra. Que l'altra part s'ho menja amb patates, no sé com explicar-t'ho, que presentes un correu electrònic imprès i l'altra part l'accepta, doncs no facis pericial, només faltaria. Però si vols anar amb totes les cartes, doncs fes-ho bé i ho porto així.
Ja. Hem sentit a parlar del servei antiforenses. Què és això?
Sí.
Què fan exactament?
Què fa un antiforense? Pues ho fa un forense, fa serveis antiforenses, que és destrucció d'informació de manera que un altre forense no la pugui trobar, no? Això es fa en casos doncs que hi ha informació privilegiada, o mira, jo ho faig sempre quan m'ha ve un client que li has de fer tu un clonat del seu dispositiu mòbil o li has de fer un clonat del seu disc dur, sí? Quan la causa acaba, pensa que jo l'estic guardant en custòdia, doncs aplico unes tècniques antiforenses en el disc que ho està guardant tu, de manera que jo ho esborro segurament, de manera que, mira, hasta fins i tot té un protocol que cada X temps aquests discos que tenen aquesta informació doncs es destrueixen però s'esmicolen, o sigui, i això no ho recupera ni Cristo, no sé com explicar-t'ho, m'entens? A dir, vas a destruir-ho. I a mi em consta que gent que està en causes han demanat serveis d'aquests tipus, de dir, escolta, jo necessito que aquest telèfon o necessito que aquest ordinador o que aquest disco doncs no tingui una sèrie de continguts o no tingui res. I llavors, doncs, el que se fa és se sobrescriu aquest disco moltíssimes vegades i ja està. Un telèfon el que fas és el reinicies de fàbrica, a més amb encriptació, amb clau d'encriptació, ho fas un parell de vegades i llavors, a més, sobrescrius totes les posicions de memòria, vale? I no ho sobrescrius una vegada, ho sobrescrius 35 vegades, de manera que ben asseguro que no recuperaràs res. Sigui impossible, de cap de les maneres. Aquests serveis existeixen, ja t'ho dic jo.
Està clar que el coneixement es pot utilitzar de moltes maneres i cadascú tria com i en quin sentit el fa anar. Això és així. Bruno Pérez Junca, volies afegir alguna cosa, em sembla?
No. El que vulgueu. També parlàvem del tema de la privacitat. Justament, moltes persones, un dels errors comuns que fa tothom és aquest telèfon, no el faig servir, doncs guaita, el guardo aquí en un clash o me'l venc de segona mà o el que sigui. No. O sigui, no llenceu mai res. O sigui, destruïu de manera segura. Per què? Perquè mai saps a mans de qui irà que te pot recuperar aquesta informació i te la pot liar. Sobretot el tema dels USBs, aquests USBs que no feu servir, que ja no sabeu ni què teniu, que sembla que no funciona. Doncs tu, cop de mai, cop de martell, tens, destrosseu-los, però no els llenceu, perquè aquí va la vostra informació, el mateix impressores que porten disc durs. Sigueu curosos amb el cicle de vida de les dades, sí? Mateu-lo, o sigui, tanqueu-lo ben tancat, no el deixeu per descuit, perquè un descuit d'aquests et pot portar algun disgust.
Caram, doncs en el temps afegit et diria que el més útil per tots nosaltres, els oients i usuaris d'aquest tipus de tecnologies. Bruno Pérez Junca, pèrit informàtic forense, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, fins aviat, salut.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Set minuts per arribar a les 11 de la nit, nou baròmetre del CIS, i tot i la patacada del PSOE Extremadura recent, els socialistes mantindrien l'avantatge de gairebé 9 punts respecte al Partit Popular. El Cristian Roldán s'ha barallat amb la trentena de pàgines de l'informe d'aquest mes de gener i ens en farà ara tres pinzellades. Cristian, bona nit.
Bona nit.
A nivell d'intenció de vot, poca novetat, eh?
Sí, com dius, Manel, els socialistes seguirien sent la força més votada, seguits dels populars, segons el CIS, tots països amb uns resultats d'intenció de vot una mica superiors als del desembre. Vox es manté gairebé igual a la tercera posició, mentre que Suma i Podem, quarta i cinquena força, baixen lleugerament respecte al mes anterior. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra i Junts també arreplegarien algun vot més que al desembre.
I pel que fa als líders polítics, Pedro Sánchez és el més ben valorat, però tenim sorpasso a la dreta.
Sí, és un baròmetre incòmode, podem dir, per a Núñez Feijóo, perquè en surt malparat en diversos camps. Primer de tot, Santiago Abascal li pren la segona posició com a preferit per ser president del govern, però a més, gairebé 7 de cada 10 encastats suspenen el líder dels populars, o com em deien a mi a l'escola, li posen un necessita millorar, mentre que Sánchez progressa adequadament per gairebé el 45% dels encastats. I per rebre el clau, més del 3% de les persones que han respost a aquesta enquesta asseguren que ni tan sols saben qui és Feijóo.
Déu-n'hi-do. I per acabar, l'habitatge segueix sent l'àmbit que més preocupa.
Per 4 de cada 10 espanyols és la màxima preocupació, al davant de l'economia i la política. De fet, aquest darrer camp, el del govern i els partits, ha passat de ser la setena preocupació dels encastats a ser-ne la tercera.
Gràcies, Cristian.
A vosaltres.
I encara afegirem que Junts per Catalunya planta Pedro Sánchez i s'esborra de la ronda de reunions que la Moncloa farà la setmana vinent per parlar del possible desplegament de tropes de pau espanyoles a Ucraïna.
Els de Puigdemont diuen que ja tenen tota la informació sobre aquest tema i que no els cal anar a la Moncloa a fer-se una foto amb el govern, perquè no es tractarà cap altre assumpte.
Moltes gràcies a Roger Santaló. Que vagi bé.
Amb 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor del llavi, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi. Tota una vida gronxat per les ones, amb son pastor caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, s'hi passeja un llop de mar.
Ara, ara.
Quan el temporal i la tramuntana inflaven les veles d'un vell bergantí, jo veia ferrat el pal de
missa. Avui amb coros de, sí, de Dani Ramírez, eh? Això, això és molt bo.
Però
eh?
Que m'heu enganxat.
Home, i tant.
Home, el llop de mar, el llop de mar.
A veure, a veure, aquesta m'agrada.
A veure com fa, a veure com fa.
El vespre no marxa.
Ai, aquest trosset no.
No t'arronsis ara, home.
Ja no té compàs. Només va passeig, enyora la xarxa.
Aquest tros no me'l sé,
Bé, 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 és
però
la tria.
Però enganxat, de veritat.
Sí. Sí, home, bueno. I tant. És, i tant, i ben bé que ho has fet. Però escolta, justifica-la, no, però... la tria, va, justifica-la.
Home, home, temporal, hem de ser tots una mica llops de mar, hem de resistir aquest temporal que ens ve de llevant. Demà comença cap a la Costa Brava Nord, però serà, sobretot, diumenge i dilluns, quan el temporal pot arribar a superar els 4 o 5 metres, un temporal dur, i no descartem superar els 8 metres d'onades. Per tant, compte, perquè el temporal és de llevant gregal a partir de dilluns i dimarts, tot i que la venera aquesta de llop de mar parla de tramuntana. No seria tramuntana, seria llevantada.
M'agrada molt, eh?
Molt xulo,
a mi m'està bressolant aquesta...
Sí, sí.
Totalment, m'està bressolant.
Sí, sí, bona, bona.
És maca.
Escolta, Dani, de cara a pluges, què?
Sí, sí, s'anima, s'anima la pluja. De moment, aquesta nit, xim-xim, anirà fent algun ruixadet, eh? Però demà ja cap a la matinada, matí, pot fer pluja forta cap a l'Ebre i cap a Tarragona, llamps i trons, fins i tot, res d'algun aiguat, i després anirà pujant cap al Garraf, Baix Llobregat, Penedès, Alt Camp, Hi ha risc d'aiguats, 20, 30, 50 litres en poca estona, hi ha un avís d'intensitat del Meteocat, però és que, a més, durant 24 hores poden acumular més de 100 litres tant al Pirineu, Prepirineu, com a la Noguera, o Camp de Tarragona i punts del sud. I, a més, tenim aquest avís de nevada, perquè, evidentment, cap a 1.200, 1.400 metres anirà nevant de forma intermitent, estones amb una mica d'aigua neu, estones de neu. Per sobre 1.500, gairebé tot serà neu. A 2.000 metres, més de 30 centímetres. I diumenge encara nevarà més. I dilluns encara més. Per tant, que no arribem a un metre de neu.
Això continua dilluns i dimarts, també, eh? Bé,
dilluns, fins la matinada de dimarts, i a partir de dimarts al migdia se'n va cap a València, que també hi deixarà una nevada important a 1.100 metres.
Déu-n'hi-do. Doncs res, tu, a gaudir d'aquest mal temps, prenent exacte. Allò una mica, tenint en compte el pronòstic, si hem de sortir de casa, agafar el cotxe, etc.
Exacte.
I res, a gaudir d'un cap de setmana d'hivern.
Sí, exacte, estem avisats.
Això és el que toca. Rius, hi pot haver rierades, baixen els barrancs, llavors hi pot haver algun problema de mobilitat. Per tant, compte, sobretot, matinada a matí fins al migdia, des del Baix Llobregat-Garraf fins al Delta de l'Ebre, i pot espetegar fort al litoral i prelitoral. I bé, doncs tot això anirà inflant el riu, les reserves d'aigua, i anar fent coixí. Estem tenint un gener rècord de pluja i neu.
Doncs ens ho mirarem per la part positiva. Gràcies, Dani, bon cap de setmana.
I ara, igualment, bon cap adéu. De setmana.
Pots seguir cantant, eh? Pots seguir adéu, cantant,
més.
Eh?
Adéu.
Camina feixut el mes de tants anys.
Ai, llop de mar...